Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. El Teatre Campo Amor d'Oviedo acull des de fa una estona el lliurament dels Premis Princesa d'Astúries. Aquest any la Unió Europea ha rebut el de la Concòrdia i això ha fet que entre els assistents a la cerimònia hi hagi els representants de les més altes institucions europees, entre ells el president del Parlament, Antonio Tajani, i el de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, així com el del Consell Europeu, Donald Tusk. També hi assisteix el president espanyol Mariano Rajoy, la primera vegada que un cap de l'executiu espanyol hi va des del 1981. D'altra banda, el sindicat dels Mossos, USPAC, ha demanat a la cúpula de la policia catalana que deixi de demanar informes als agents sobre l'1 d'octubre. Segons l'ordre rebuda, aquests han d'elaborar de forma urgent un breu informe on detallin escrupolosament totes les actuacions que van dur a terme en els punts de votació. Segons el sindicat, els agents ja estan sent investigats judicialment i, a més, si s'aplica l'article 155 i la policia catalana és intervinguda, aquesta informació se la quedaria al govern espanyol. Això passa el dia que hem sabut que investiguen els comptes de l'Assemblea Nacional Catalana i d'Òmnium Cultural, així com les trucades del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i dels mateixos presidents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. La jutge Carmen Lamela demana totes les dades dels comptes bancaris, préstecs o crèdits, targetes, xecs i transferències de les dues entitats sobiranistes. I també hem sabut que Trapero va dir a la jutge, en la seva declaració a l'Audiència Nacional, que l'informe de la Guàrdia Civil és en gran part fals i parcial. Hem conegut aquestes converses a través d'una publicació que ha fet el diari ABC. I Mariano Rajoy, sobre l'article 155 de la Constitució, ha dit que el govern espanyol ha estat enormement prudent i que ha pensat molt les coses. Demà hi haurà un Consell de Ministres extraordinari en què es donaran a conèixer les mesures que es prendran. I recordem, per tancar aquest informatiu, que el grup de música de lloança en català Worship.cat actuarà per primera vegada en un teatre. Demà serà el Teatre de Sarrià, 8:45 del vespre. Es poden adquirir les localitats a 5 euros o bé al mateix teatre, al carrer Pare Miquel de Sarrià, número 8 de Barcelona, o a la Delegació de Joventut de Barcelona, al carrer Villarroel, número 81.
Ràdio Estel.
Vols estar segur de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.
On tu ves, jo hi veig. On tu vius, jo hi vis.
Ràdio Estel, Catalunya Cristiana, el Club Més Amics i la Delegació de Joventut de l'Arcabisbat de Barcelona us proposen una experiència única de música i fe. El dissabte 21 a 8:45 del vespre al Teatre de Sarrià, primer concert de Worship.cat. El grup de música de lloança en català salta per primer cop de YouTube als escenaris. Entrada ja a la venda al mateix Teatre de Sarrià i a la Delegació de Joventut de l'Arcabisbat de Barcelona. 5 euros amb consumició inclosa. Dissabte 21 a 8:45 del vespre, vine a viure el primer concert en directe de Worship.cat. Vine a cantar amb nosaltres.
Què hi ha darrere d'un silenci?
Paraules que no poden sortir. Timidesa? Por? Indecisió?
O algú que necessita ajuda?
A l'Associació de la Tartamudesa de Catalunya fem camí cap a una vida plena, compartint experiències i activitats. Et volem conèixer. Contacta amb atcat.org. 22 d'octubre, Dia Internacional del Coneixement de la Tartamudesa.
Aquest diumenge, a les 11 del matí, en directe des de l'Església de l'Immaculat Cor de Maria de Barcelona, Ràdio Estel us oferirà la missa d'acció de gràcies per la beatificació de 109 màrtirs claretians, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Recorda-ho, serà aquest diumenge a les 11 del matí, en directe a Ràdio Estel.
Si fa una mica de vent, ja vacilen les estrelles.
Tomàs Garcés, 20 cançons, 1922.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bona tarda i benvinguts a la veu dels animals i la natura. Us fem, com sempre, un petit avanç del programa d'avui. Començarem amb un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. La Galeria de l'Expert, les càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques de la mà d'especialistes. A l'entrevista avui hem convidat el biòleg Jorge Menderos, amb qui parlarem dels insectes que habiten el bosc mediterrani. Ens acompanyaran la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. I el Sabies que? Aprendrem la importància de la biodiversitat en el manteniment dels ecosistemes. I per acabat, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. I amb les veus de qui us parlen, Francina Ballester i Jordi Gispert, i el control tècnic Mario Ramírez. Avui obrim el programa amb una petita història que té un desenllaç feliç, protagonitzada per una nena i el seu gos pudenc. Els fets van succeir aquest dilluns per la tarda. L'Emma, una nena de 2 anys, es va perdre en un bosc d'un poble de la província d'Àvila mentre passejava amb el seu pare. Tots els dispositius de recerca es van activar i, per sort, després de 7 hores, la nena va ser localitzada, dormida i al costat del seu gos, que li donava escalfor, la protegia i la vigilava, tractant de defensar-la i d'evitar un pitjor desenllaç. Els grunyits del gos en senyal d'advertència i en defensa de la petita van ajudar a la localització per l'equip de rescat. No perquè sigui coneguda ens deixa de motivar i reconfortar, comprovar fets com aquests, que molt sovint es repeteixen i que un cop més posen de relleu l'amistat incondicional, la fidelitat i la responsabilitat d'aquests nobles amics de quatre potes.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Doncs som-hi amb les notícies d'aquesta setmana. Comencem amb una que fèiem referència ja la setmana passada. 15 mesos de presó per maltracte d'animals. Ho recordàvem divendres passat que el jutjat penal número 2 d'Almeria va acollir la vista oral contra 2 joves acusats d'haver matat a 79 garrins de forma cruel a la granja de porcs on hi treballaven, situada a la localitat de Guercal, Overa, Almeria. Finalment, el jutge ha dictat sentència, condemnant-los a 15 mesos de presó, la inhabilitació de 3 anys i 6 mesos per l'exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals, la tinença d'animals i a pagar una indemnització de 4.470 euros a la granja de porcs. Potser hauria estat més adient que aquesta quantitat hagués anat a parar la protectora d'animals més propera. Donald Trump contra el canvi climàtic. El govern de Donald Trump ha donat un pas enrere per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, derogant el pla d'energia neta posat en marxa per l'expresident Barack Obama, que proposava anar reemplaçant les centrals elèctriques de carbó per a altres que utilitzin el gas natural i energies netes com l'eòlica i la solar. Trump va firmar una ordre per la qual demanava revisar aquest pla d'energia neta per aconseguir la independència energètica del país en benefici de la indústria del carbó i donar llocs de treball. Posteriorment, anunciava la retirada dels Estats Units dels acords climàtics de la cimera de París, argumentant que aquest pacte era un permanent desavantatge per l'economia del seu país. Els demòcrates al Senat nord-americà ja han manifestat el seu malestar per aquesta derogació absurda i amb conseqüències que repercutiran a la salut de milions de persones exposades a malalties respiratòries i coronàries, conseqüència de les emissions de carboni. Aquesta decisió arriba en un moment que els Estats Units estan experimentant cada cop més un clima extrem i perillós. I atenció, de baixa retribuïda per cuidar el seu gos. Una treballadora de la Universitat de Roma ha aconseguit que li concedeixin 2 dies de permís laboral remunerat per poder cuidar la seva gossa, que s'ha de sotmetre a una operació d'urgència. Viu sola i amb la gossa i va notificar que no hi havia ningú del seu entorn familiar que es pogués fer càrrec de l'animal per poder-li fer les primeres cures després de la intervenció. En un primer moment, la universitat li va negar el permís i va cercar ajuda a la LAB, entitat italiana col·laboradora de l'ADA. Van presentar els certificats de l'operació i argumentant que la llei italiana de protecció dels animals considera un delicte no tenir cura d'un animal, ha aconseguit el permís retribuït per motius familiars greus. Es tracta d'un permís laboral sense precedents que pot obrir la porta a considerar els animals de companyia com un membre més del nucli familiar a l'hora de valorar les circumstàncies personals dels treballadors. L'exposició de l'ADA, Salvem la Mar, a la Biblioteca Josep Janés de l'Hospitalet de Llobregat. Us informem, doncs, per últim, que aquesta exposició itinerant i divulgativa de l'ONG ADA, Salvem la Mar, ha quedat instal·lada a la Biblioteca Josep Janés de l'Hospitalet de Llobregat i es podrà visitar gratuïtament des del 16 d'octubre fins al 3 de novembre. L'exposició vol conscienciar dels problemes existents en els mars i oceans, convertits en les grans deixalleries del planeta i que afecten directament a la vida marítima i a la humana. S'estima que el 80% de la seva contaminació procedeix de les activitats generades a la superfície de la Terra, que ja han posat en perill l'equilibri dels hàbitats marins, convertint-se en un problema global que ens afecta a tots. Recordem, Salvem la Mar, del 16 d'octubre al 3 de novembre, a la Biblioteca Josep Janés de l'Hospitalet de Llobregat. Per qualsevol altra informació, teniu també a la vostra disposició el telèfon d'ADA, 902-197-600.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Verònica Couto, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
Quins efectes del canvi climàtic podem detectar ja a Catalunya?
Un equip d'ecòlegs del CREAF ha elaborat una investigació que recopila estudis, experiments i dades obtingudes del camp durant 20 anys i en 3 ecosistemes mediterranis de Catalunya. Aquesta revisió conclou que el canvi climàtic ja està alterant els nostres boscos i que la tendència s'agreujarà durant les properes dècades. Les conseqüències més visibles són la substitució d'unes espècies per d'altres més resistents o fins i tot la substitució de boscos mediterranis, com els alzinars, per matollars. A hores d'ara, el canvi climàtic també està comportant ja un augment de la freqüència, la intensitat i la durada de les sequeres i també un increment de la temperatura. A Catalunya ha augmentat 1,6 graus en menys de 70 anys, i això farà que la zona del Mediterrani esdevingui cada vegada més àrida. El sol també és un dels components que més patirà els efectes del canvi climàtic, ja que el cicle dels nutrients queda molt alterat. L'aigua i nutrients com el fòsfor, el nitrogen o el potassi estan menys disponibles al sol.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Verònica Couto, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Més informació a www.creaf.cat.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amics, amigues i animalons. Avui li dedicarem aquest espai a la música clàssica i serà adjuntant dos grans compositors, com és el Edgar i els Beatles. Així doncs, escoltem Chansons du matin de l'Edgar, interpretat per la Royal Philharmonic Orchestra, i Michelle, dels Beatles, la coneguda cançó del Lennon i del Paul McCartney, ara interpretada per la Liverpool Philharmonic Orchestra i dirigida pel Rod Goodwin.
Thank you. Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Avui ens acompanya en Jorge Mederos, biòleg, investigador i col·laborador del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. És el responsable del projecte Biodiversitat Insecta Collserola, que estudia les poblacions d'insectes al Parc Natural de la Serra de Collserola, aquí a casa nostra. També ens acompanya a la taula en la Carme i en Manel.
Bona vespre.
Hola, benvinguts a tots.
Hola.
Doncs, Jorge, ens podries explicar, si jo et faig una afirmació així per començar aquesta tertúlia, eh? I dic, els insectes són una peça molt important en la biodiversitat dels ecosistemes i que molt sovint passa desapercebuda. Estaries d'acord amb aquesta afirmació?
Sí, totalment.
Explica'ns per què.
Bueno, el ser humà, des de fa temps, que l'ha deixat de prestar una miqueta d'atenció als insectes, no? Perquè moltes vegades s'associen amb enfermetats i amb plagues. I llavors aquesta, diguéssim, part negativa que tenen els insectes, doncs ha primat sobre l'altra, que és la beneficiosa, no? Que són molts d'ells polinizadors o fins i tot ajuden a combatre plagues també de cultius. I, clar, per la gent... és molt fàcil dir que els insectes són fastigosos o que no serveixen per res, perquè a més són petitons. La gent es fixa més en mamífers, en aus, però els insectes s'han quedat bastant relegats.
Tu ens explicaves que, de fet, el teu projecte, que fa 10 anys que hi treballes, estudia els insectes dels dossers de la part alta dels arbres.
Sí, estudiem els insectes que estan associats a les capçades dels arbres, a la part més alta dels arbres. Va ser un projecte que vaig començar fa molts anys a Cuba, com vaig començar, soc cubà, i radico a Barcelona des del 2001.
Francina, potser que ens expliquessis una mica això del dossell.
Sí.
Ui. Perquè, a veure...
Dosser, la part alta dels arbres, però quasi que ho expliqui el Jorge, perquè ens ho explicarà.
No arriba
la, ens ha dit que, sí. Que el dosser era la... Estàvem parlant de que era la part alta dels arbres.
La copa de los árboles.
Exacte.
La copa de los árboles.
Exacte, la copa de los árboles.
I en anglès?
Canopy.
Això ara ja estem...
De fet és un terme que es coneix millor per la paraula anglesa canopy, que no pas per el dosser o...
Mm. No, és qüestió d'anar aprenent cada dia més.
Ja ho tenim de tres maneres, dosser, copa i canopi.
Perdoneu que us interrompo, jo estava molt engrescats.
De fet, el blog es diu en anglès canopicoicerola.wordpress.com.
Sí, és el nom que vaig escollir per al projecte perquè... com que en el seu moment també buscava financiació per a tot el material científic que necessitava, vaig participar presentant el projecte a una competició, diguéssim, per dir-lo d'alguna manera, de crowdfunding a nivell internacional en una plataforma americana. I llavors vaig participar dues vegades i era una manera de poder apropar el projecte a gent fora del territori, que ja en el territori ja em coneixien. I llavors... buscar calés fora per comprar tot allò que necessitava per continuar el projecte.
I què feu en aquest projecte, ja entrant en matèria?
Doncs l'estudi de les insectes que està associats a les copes, a les capçades arbres, ja jo crec que fa més de 30-40 anys que es fa. Jo crec que a prop dels 70, 60 i tant del segle passat, científics es van adonar que almenys en les selves tropicals n'hi havia molt més diversitat d'insectes i major quantitat d'insectes en quant al volum d'insectes en la part de dalt del bosc que no al terra del bosc o en la part baixa del bosc. I això...
Perdona, una pregunta, però eren els mateixos tipus d'insectes?
No.
O eren diferents?
Això va venir després. aquest descobriment, com primer van assabentar que tenim més insectes a les capçades, per què és? I són els mateixos o són diferents? Són de les primeres preguntes que es van plantejar i amb els estudis.
I per què? Hi ha la resposta de per què?
Perquè el dossel del bosc és una...
Per què? Perquè hi ha més ratxos de sol?
Clar, és un altre univers, és el que volia dir, és un altre univers. Mm-hmm. N'hi ha més irradiació solar i, sobretot, en aquest tipus de bosc de lo que és la selva, n'hi ha molts recursos alimenticis allà dalt. O sigui, n'hi ha moltes flors, n'hi ha molts fruits, mm-hmm. i llavors la majoria dels insectes s'associen a les capçades d'arbre i viuen allí. I n'hi ha molts que només viuen a les capçades d'arbre, que mai baixen a baix. I n'hi ha altres que només s'han especialitzat en viure a la part baixa del sotobosc, i que mai pugen a la capçada.
I quina és la funció en aquest ecosistema d'aquests insectes? Perquè, bueno, m'agradaria parléssim de tots, però en aquest cas, com esteu estudiant aquesta part, quin és el seu paper? La importància que tenen? Què gestionen? Perquè sempre...
N'hi ha moltíssims papers, perquè n'hi ha tanta diversitat d'insectes que cada...
Però explica'ns alguns rellevants, perquè...
Per exemple, n'hi ha molts que estan especialitzats en polinitzar flors. I que sense ells, que moltes vegades es parla només de la vella, però n'hi ha una infinitat d'insectes, sobretot, per exemple, mosques, que és el meu grup, jo soc especialista en mosques, que polinitzen flors.
Sí,
i que sense ells no tindríem cada any els fruits, els arbres. Fruits que alimenten a la població de vertebrats o d'invertebrats que viuen en una àrea natural, o fins i tot que ens alimenten, els fruits que s'alimenten a nosaltres, com humans. I llavors, això és un exemple. N'hi ha altres, per exemple. Aquells mateixos insectes fins i tot podrien servir o entren dins de la cadena alimentícia d'aquest ecosistema,
ocells.
Perquè n'hi ha molts ocells. Per exemple, a Collserola crec que n'hi ha més de 70... Que igual no han quedat curt, ocells autòctons que són nidificants. I n'hi ha molts que estan tot l'any allí. Llavors, durant tant a l'hivern com a l'estiu, ells s'alimenten d'insectes. O sigui, la seva població i la seva capacitat d'existir en aquest lloc és degut a que n'hi ha insectes o artròpodes en general que les serveixen d'aliment. I no només ocells, també mamífers.
I a més aquests ocells equilibren la població d'insectes.
Sí, d'alguna manera, clar que equilibren la població d'insectes. Sí, sí.
Jordi, he vist, estava mirant una mica de documentació de la vostra tasca, he quedat esfereït amb una foto que he vist, un pont colgant així, sí. Penjat, però d'uns fils ferros als costats, al precipici, i sembla que està a una certa altura, o com si diguéssim el dossell dels arbres.
Sí,
eh?
sí, és
però,
una... És una...
Com és possible? A més, veig que estava buit el lloc de les petjades,
sí.
No estaven un al darrere del costat, els
sí,
sinó
que
hi havia foradets... Qui s'atreveix a fer això?
És una estructura que vaig aixecar junt amb un col·lega.
Llàstima que no tinguem la foto per passar-nos això.
Que casualment és un col·lega que ens coneixem des de Cuba, des que érem muchachos, per dir-lo d'alguna manera, i que em va ajudar a fer aquesta estructura. És una estructura pensada per investigadors. És una passarel·la de 35 metres.
Veig que anava amb casc.
Sí, és una passarel·la de 35 metres sobre el nivell de les copes dels arbres.
Increïble, això.
Per poder arribar a la part de dalt.
Sí, sí.
Llavors, és una eina que ens permet posar diferents tipus de trampes per capturar insectes i d'altres equipaments científics.
Però com feu la subjecció d'aquesta estructura?
Sí, nosaltres vam plantejar estudiar les capçades dels arbres de tres espècies que són autòctones d'aquí de Collserola, que és el roure, la encina i també el
jo no et puc ajudar. No et puc ajudar.
Sí.
El tercer no hi arriba.
I llavors el teníem a banda i banda d'una àrea que vam veure que estava molt despejada, vam veure que teníem dos pins bastant grossos, i vam utilitzar aquests pins com a plataforma per aixecar aquest pont.
Passarel·la.
Una passarel·la, sí. És una passarel·la.
Sí.
I llavors, en un costat, la passarel·la té uns 6 metres d'alçada, però l'altra té com 14 o 15 metres d'alçada. I llavors pots passejar per sobre de les capçades. Estàs a l'aire i pots passejar per sobre. I llavors això et permet arribar a la part més alta, que d'altra manera no pots arribar allí.
I aquesta estructura és efímera o la feu d'un lloc o busqueu una altra?
No, aquesta estructura aquí de moment és efímera. La vam aixecar el 2011... Ara ja porta 6 anys.
Però ja no està en
efímera. Sí, no.
Sí, bueno, el projecte es vol plantejar com a curt, mig termini, que és un projecte de 10 anys. Jo sé que el gestor del projecte, i l'any vinent seran 10 anys i probablement s'acabi el projecte, perquè seria un projecte que es podria repetir, no durant 10 anys, però sí que d'aquí a un futur es podria repetir d'aquí a 20 anys per veure com ha evolucionat l'ecosistema en Collserola.
Ens pots avançar una mica quines han estat les conclusions d'aquest projecte? Sí. O sigui, encara que no està finalitzat, però, sí. Però com heu vist, quina és la situació dels insectes de Collserola i del projecte que vosaltres...
Doncs, sorprenentment, almenys aquesta part del parc que nosaltres estudiem, que és una àrea molt bé protegida i que està bastant, té una recuperació bastant òptima, en aquesta àrea tota la població d'insectes que hem estudiat, hem descobert algunes coses interessants. Per exemple, durant els mesos de més calorosos d'estiu, primavera, estiu, i una miqueta de la tardor. Els insectes tenen, durant el dia, fan dos pics d'activitat. Un al matí, sobre les 10 del matí, o entre les 9 i les 10 del matí, que encara el sol no pega gaire fort, i després, just abans de que el sol, o quan el sol s'està ocultant, alrededor de les 6, les 8 de la tarda. Això és interessant perquè podria explicar la fenologia o el que és l'activitat dels ocells, per exemple, d'algunes espècies d'ocells en determinades hores del dia.
S'adapten els ocells a l'activitat dels insectes?
Clar, sí, perquè és el recurs...
O utilitzen estratègies els insectes per esquivar els ocells?
Bueno, entre les estratègies està el camuflatge. No? Hi ha moltes estratègies. Però el que hem descobert és que durant aquests mesos més calorosos hi ha una activitat bimodal. O sigui, són dos pics d'activitat, però els mesos d'hivern només tenen un pic d'activitat, que és en l'hora més càlida del dia. Mm? Llavors, veus com durant els mesos de l'any l'activitat dels insectes es concentra en una hora només i després se va dividint fins que tens dos pics d'activitat molt ben marcats. I són els mateixos horaris que utilitzen moltes espècies coincideix en que utilitzen moltes espècies de vertebrats per alimentar-se. I clar, una cosa...
Està equilibrada aquesta població d'insectes i ocells o els que es mengen els insectes? O hi ha un desequilibri? Què heu observat?
No, és difícil saber això, perquè no parles d'un desequilibri quan parles de moltes espècies d'insectes i si està equilibrada o no amb el seu depredador. No pots hablar de si està desequilibrat o no, perquè n'hi ha moltes espècies que s'han especialitzat només en alguns grups d'insectes. Llavors, potser, a més, que trobis que n'hi ha moltes espècies d'insectes que depreden, s'alimenten d'altres insectes. Ja, llavors, clar, entre els vertebrats i els propis invertebrats se van menjant uns altres. I clar, lo de l'equilibri d'una població lo veus clarament quan treballes amb una espècie només concreta, quan veus que aquesta espècie s'ha disparat el nombre d'espècimens en un àrea determinant, no sé, una plaga, per exemple.
Bueno, més o menys és el que jo volia saber, no? Si hi havia plagues, hi havia aquest desequilibri que podia provocar que estigués en recessió algun insecte. Sí, sí, pels productes tòxics, també.
De moment, nosaltres hem trobat que la població d'insectes, almenys en aquesta part de Collserola que estem estudiant, està molt saludable, perquè tenim molta varietat i també molt volum d'insectes. I, a més, insectes de tot tipus. O sigui, he trobat insectes escarbats, longicornis d'aquests que són molt grossos, així, sí, fins a vespes parasítiques que són petites com una mota de pols. Pols.
Però viuen allà dalt?
No, viuen a totes parts del bosc. Nosaltres també, mira, d'altres resultats que hem vist, bueno, que hem obtingut dels estudis, és que en aquest tipus de bosc mediterrani hem trobat no tantes espècies com ens esperaven a les capçades com a baix. O sigui, no es comporta com una selva tropical, per suposat, i menys aquest tipus de bosc, que és un bosc mediterrani mixt, o sigui, entra molta llum al terra perquè n'hi ha molts pins blancs. Però tampoc es comporta com un bosc de zones templades, on la majoria dels insectes estan sempre en la part baixa del bosc. I això és perquè troben més recursos, tant d'habitatge, de menjar, en la part baixa del bosc.
I dins de Collserola també hi ha espècies invasores d'insectes?
Sí, sí, tenim, sí? Tenim algunes. Tenim el mosquit tigre, per exemple, l'Aedes albopictus, que és un invasor tremendo i molt eficient, i s'ha instaurat en Collserola i ja s'ha quedat per sempre. I també tenim, per exemple, una xinxe que ha vingut des de... Em sembla que via Itàlia, una xinxa que ataca la pinya dels pins blancs. I
com repercutirà? O penseu vosaltres que pot repercutir?
Jo crec que... Bueno, és un tema que no he estudiat jo particularment, perquè estic com dedicat a altres tipus d'estudis, però crec que la població de pi blanc, per exemple, no pateix la presència d'aquesta espècie. O sigui que jo crec que s'adapta molt bé a la presència d'aquesta espècie, el Leptoglossus occidentalis. Però, et dic, no soc especialista del tema, no. Però ja fa molt de temps que està present aquesta espècie allí, i la població de pins, de moment, està estable, està controlada. Pateix per altres efectes naturals, nevades, vent... També això fa que la població, i de forma natural, se va eliminant.
Les alzines?
Sí. L'alzina és la campiona.
Sí, perquè a Collserola n'hi ha moltes.
L'alzina és... Aquest és territori d'alzines i de roures, sí, sobretot d'alzines. I l'alzina, a poc a poc, recuperarà tot aquest espai que abans era d'ella, perquè els pins es van plantar en la serra de Collserola perquè se necessitava per la llar. Però quan a principis del segle passat va arribar el gas a la ciutat, es van abandonar tots aquests conreus, es va abandonar la plantació de pins.
Sí, perquè l'alzina es feia carbó.
Clar, perquè es feia carbó del pi, de l'alzina. Però es van abandonar i llavors et trobes allí un espai que on jo estic estudiant, és una reserva especial dins del parc de Collserola, que té una recuperació magnífica, tremenda. I et trobes que l'encina està a poc a poc recuperant aquest territori que era seu i que ara cada vegada està minvant la població de pins per efectes naturals.
Clar.
I la població d'encina va creixent. I et trobes jo que les encines són ja molt altes i això et dona una idea o un retrat de com serà en un futur el parc de Collserola. No?
Si el cuidem. Clar.
Escolta'm, des de l'hora és fascinant el que s'està explicant. A més, se't veu que quan ho vius, ho sents, ho expliques amb un entusiasme fantàstic. Aquest tipus de treball que vosaltres feu, suposo que això cristal·litza amb uns informes, amb una sèrie de papers, de documentacions purament científics, perquè més científic això ja no pot ser.
Sí, sí, però...
Què vol dir aquest, però?
Ara aniré a puntualitzar. El meu projecte està suportat per les ajudes i beques de les beques PRIC del Zoo de Barcelona, de la Fundació Zoo de Barcelona, sí. I també amb ajuts del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
El patronat.
Sí, pot ser patronat. Sí, no conec la figura.
Patronat. Sí, sí, sí.
Llavors, jo vaig tenir una reunió amb ells al gener del 2009 les va encantar, van apostar per el projecte perquè les va encantar la idea d'estudiar durant tant de temps que jo em focalitzés en aquest grup.
Sí.
I clar, des d'aquest moment en què, com a projecte d'investigació, encara que sigui molt d'investigació, molt concret, des del moment que tu rebes un ajut, que és diner públic, almenys jo, personalment, com a científic, em sent amb el deure de, a més de transmetre o de publicar les dades en revistes científiques, també publicar articles divulgatius.
Popularitzar.
Popularitzar
aquests
números científics que signifiquen en la vida real. Sí. A peu de carrera,
sí,
no?
Sí, a peu d'obra.
A peu d'obra.
A peu d'obra.
Per nosaltres, pels que no som científics.
Clar, perquè n'hi ha molta gent que al final és el que a mi m'interessa, perquè els científics o la gent que és del meu sector ja saben més o menys per lo que vaig publicant, doncs, quins resultats n'hi ha, o perquè altres persones, altres científics d'altres indrets propers publiquen coses semblants. Més o menys ja sapiguem de què va el tema, quins resultats.
Són els profanos, que som nosaltres.
Però, clar, n'hi ha molts científics que s'han oblidat durant molt de temps apropar la ciència o el món que ens envolta, sí, d'una forma simple,
sí,
d'una forma més
didàctica,
didàctica per arribar a nens, per arribar a persones adultes que volen tenir aquest coneixement. I, clar, almenys jo intento fer, per exemple, jo faig sortides de caminates perquè la gent s'apunti i conegui el projecte de Collserola, i s'apunten nens, s'apunten adults, bueno, cada any faig com a mínim una o dues caminates d'aquestes. I són sortides per conèixer la natura. Llavors ensenyo insectes, ensenyo plantes. Després, en el blog del projecte, també publico entrades sobre temes que em vaig trobant a Collserola, diversos, amb un nivell molt...
Esteu en contacte amb altres grups, com vosaltres, per intercanviar informació, o...
Bueno, jo estic en contacte amb diversos grups, però sobretot amb diversos investigadors que de forma independent, encara que pertanyen a una institució, de forma independent m'ajuden a tirar endavant el projecte perquè són especialistes, per exemple, de vespes, o són especialistes de formigues, o són especialistes d'escarbats. Perquè, clar, jo abarco el meu grup, que és gegantí, però abarco només algunes famílies del meu grup, que són les mosques. I, clar, rebo col·laboració, d'alguna manera, també d'altres grups.
Nivell,
per exemple, l'Associació del Museu de Ciències de...
O...
A nivell internacional, jo rebo suport d'alguns científics que ja porten molts anys en aquest tipus d'estudis i que em fan un seguiment i ens inscrivim.
Tindrà continuïtat el projecte?
Sí, tindrà continuïtat.
Vale. Molt bé. Pues com tindrà continuïtat, continuarem, no?
Exacte.
Encantat.
Com que el temps del programa és limitat, en tot cas, ja un altre dia continuaríem parlant.
Moltíssimes gràcies, Jordi.
Gràcies, Jordi.
Ha estat molt interessant, crec.
Sí. I només per tancar, doncs, en tot cas, recordem el blog canopicoicerola.wordpress.com i allà, doncs, podran trobar tots aquests articles divulgatius.
Sí.
I més informació. Doncs gràcies.
Gràcies, Jordi.
Gràcies.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I després de l'entrevista, és hora de donar pas al segon bloc musical.
Els Beatles, en la seva època, varen ser trencadors. Trencadors primer en portar els cabells llargs i en la seva inspiració fent-se famosos en tot el món. I el que és més important, continuen estant d'actualitat.
Un exemple d'això és aquesta composició clàssica del Paul McCartney, titulada Celebration, de l'any 1997. Un any després moria la seva muller, la Linda McCartney. I estrenada a Londres en el Royal Albert Hall per la London Philharmonic Orchestra i dirigida per Lawrence Foster. Comprovareu que és molt, molt inspirada. A la propera, si Déu vol.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Laura Almarcha, portaveu de Cetàcea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. Els cetacis tenen memòria?
Els dofins tenen una memòria demostrada de mínim 20 anys. No obstant, amb la capacitat cerebral que tenen, els científics asseguren que la memòria que deuen tenir és de dècades.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de Laura Almarcha, portaveu de Cetàcea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. Disposeu de més informació a www.associacioscetacea.org o bé enviant un correu electrònic a info@associacioscetacea.org.
Sabies que la biodiversitat té un paper clau, insubstituïble en el manteniment dels ecosistemes? Les interaccions entre les diferents espècies són determinants en el desenvolupament i l'estabilitat de la xarxa ecològica. La presència d'una sola espècie pot ser clau per garantir la de moltes altres, mentre que la seva desaparició pot col·lapsar i desencadenar un desequilibri en el conjunt de la comunitat animal i vegetal. Com ja va anticipar el savi Aristòtil fa molts segles, la natura no fa res en va. Els animals depredadors actuen com a reguladors de les poblacions d'herbívors, evitant que la seva predominança pressioni negativament sobre les plantes. Molts insectes, ocells i mamífers són els pol·linitzadors i disseminadors de llavors de flors i arbres, mentre que d'altres actuen com a jardiners i enginyers de boscos i hàbitats. Els líquens i crustats a les roques i en el sol faciliten el desenvolupament inicial de la comunitat vegetal, afavorint la seva germinació. I també els bacteris desenvolupen la funció de descompondre i reciclar els nutrients perquè animals i plantes se'n puguin alimentar. Quan més ampli i divers sigui el conjunt de la biodiversitat, millor és la disponibilitat de recursos i les probabilitats del bon funcionament dels ecosistemes. La desforestació, la caça indiscriminada, les grans extensions de monocultius, la contaminació i la fragmentació dels hàbitats constitueixen greus amenaces per la riquesa de la biodiversitat i els diferents hàbitats.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Però no hi ha prou de pensar en les distintes espècies sols com eventuals recursos explotables, oblidant que tenen un valor en elles mateixes. Cada any desapareixen milers d'espècies vegetals i animals que ja no podrem conèixer, que els nostres fills ja no podran veure, perdudes per sempre. La immensa majoria s'extingeixen per raons que tenen a veure amb alguna acció humana. Per la nostra causa, milers d'espècies ja no donaran glòria a Déu amb la seva existència, ni podran comunicar-nos el seu propi missatge. No hi tenim dret.
fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.